Castilian. En Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia, salutacions especials per a tots vostès que estan ahí, per a tots vosaltres que esteu sentint-nos, que voleu veure, voleu sentir que ens portem avui 24 de setembre, dijous, 26 graus tenim així a la població, a la ciutat de Villarreal, les 12 i 3 minutets, i passe a donar-li pas als nostres companys que tenim així dins de l'estudi. Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Maria Ventura, bon dia.
No ho sé ja el que m'anaves a dir avui, eh? Bon dia, Susana. I Víctor, i Víctor.
Víctor, què tenim a la secció deportiva de novetats, de curiositats? Sorprèn-nos.
Pues al final, esta jornada tampoc s'eixugarà ni divendres ni dilluns. Vaya. Dir que al final el Mercantil lo que sí que va fer és que el 2 d'octubre ja se suposa que se decidirà per a tota la temporada. Perquè això cada setmana... crec que no pot ser bo per a ningú.
Clar, sobretot perquè n'hi ha quantioses pèrdues econòmiques i això és algo que no se pot permetre en este moment la ciutadania, no?
I més encara ara, perquè encara no hi ha gent, però imagina't que tens que organitzar un viatge per anar a algun partit, si no saps ni dos dies abans quin dia jugues, és impossible organitzar res.
Bueno, parlem que les més afectats eren els de l'oci, que si no tenen partits estos dies, pues la gent tampoc se reunís per a veure estos partits, con lo qual el sector de l'hostaleria ho té més fotut, no?
Sí, este sector és el que perd aquests dos dies extra. I mira, parlant d'això, en Anglaterra hi ha una curiositat que l'altre dia van anunciar noves mesures perquè també està un poc la segona onada ja en Anglaterra, i els pubs tindran que tancar a les 10 hora britànica. I el govern i la lliga anglesa han aplegat un acord que els partits començaran com a molt tard a les 8. Per tant, podràs veure el partit acabar en el pub, en els teus amics, i després tornar a casa.
En este cas sí que és de veres que Boris Johnson va dir que se facin a la idea, que esta mesura serà pel menys 6 mesos. És dir, cuidao. I jo, i en aquest sentit, me pareix bé perquè no s'aixafa des dits. És dir, a veure... el que tenim que fer és reestructurar totes les, és dir, els partits de futbol els fem abans i bueno, si parem tot això, i no penseu que antes de 6 mesos alçaré l'horari per als pubs i bars.
Sí, al final és una bona medida per a mi. Al final ell també va dir que l'1 d'octubre volien intentar entrar públic als camps de la Premier. De moment no se podrà, i això, al final, si se fiquen d'acord tots, pues els pubs encara hi se extra dels partits el podran tindre, perquè fins a les 10 els partits ja hauran acabat.
Bueno, i en tot cas també seran un poc permissiu, però diran, mire, les 10 i quart, a mi si és que estamos saliendo i tal, deixaran mitjoreta més o menys per a que puguen arribar i tornar en tranquil·litat a casa.
Sí, després un altre país que també s'ha endut un altre colp és França, que esta setmana, crec que el diumenge ja hi ha partits, si no dilluns, començarà Roland Garros, on tenim les grans esperances de que Nadal torna a guanyar, i on el públic també, estaven entrant ja 5.000 persones als estadis, ara passaran a 1.000.
Ojo, ni siquiera al 50%, de 5.000 a 1.000 persones que ja no podran veure i se Roland Garros allí,
inclús,
de forma presencial.
Per exemple, diuen que en Marsella esta jornada ja directament no, no permetran la entrada, sino que el faran totalment a porta tancada. Però per a equilibrar, en Alemanya sí que seguís el 20% del públic, és un 35 de ràtio de contagis, 35 sobre 100.000 habitants. Dir que me sembla curiós, perquè he llegit avui en la premsa d'ací de Castelló, que la província de Castelló té 37 sobre 100.000. O sea, si visquerem, si farem un land d'Alemanya, estaríem quasi a punt de poder entrar al futbol. És molt curiós.
Sí, ni, jo és que sempre penso el mateix. Tindria que tindre la mateixa barra de medir per a tots, o tots seguir les mateixes pautes, perquè esta, si la pandèmia és mundial, per què no seguim tots les mateixes normes per a que tot això se puga parar de la mateixa manera, i on les coses són efectives i donen resultat, pues, aplicar-les a altres puestos. Si anem cada un pel nostre compte, pues, allò de que no acabarem fent les coses bé, no?
I també un altre lloc on també les coses van un poc millor és en Itàlia, que és el país que pitjor va començar esta pandèmia, i ara estos partits d'esta última jornada entraven 1.000, però pràcticament eren tots familiars, amics, gent dels patrocinadors, i sembla que a partir del 3 d'octubre ja podrà entrar el 25% de la gent.
Quan vam començar a parlar de tot això, de l'entrar als camps de futbol, jo te vaig dir que jo, la sensació que tinc és que per Nadal, antes de Nadal, entrarem als camps de futbol.
Esperem. Mira, ara que ho has dit, és que és una anècdota curiosa, i ja acabé per avui, que en Canadà, també hi ha una segona onada, i així el ministre que ha dit que, òbviament, ja estem en la segona onada, ja suspès el Dia d'Acció de Gràcies. Dir que en Canadà és en octubre el Dia d'Acció de Gràcies, no confundim en el dels Estats Units, que és pràcticament per Santa Caterina, sinó que en Canadà és el mes que ve, però ha dit que la situació també està ja en segona onada clara, i
per anar en previsió.
I no se poden fer aquestes reunions familiars, que saps tu que en aquests països pràcticament hi ha 25 persones menjant el pavo asado
el Dia de l'Acció de Gràcies.
Sí, per lo tant ha dit que no, que cada un sa casa i millor.
Tornem, mon tornem cap ací, gràcies, Víctor.
De res.
Ens tornem cap ací, Maria, i dimos coses que estan passant-nos més a prop nostre.
Bé, si voleu, es comencem en un cas curiós, i és que una xica d'ací, de València, d'una zona de València, no sabria dir-vos ara mateix el poble, no? Però resulta que la xiqueta, ja una dona, no? Ha demanat un bolso per internet, no? A una web, i resulta que al vindre el bolso el va obrir, lo típic que es comença, s'imagina, a llevar papers, i de repente nota com una punxada al dit. Quan es va adonar compte, resulta que li havia picat un escorpió que anava dins del bolso.
Sí, això ahir ho veiem a les notícies. I veiem també l'escorpió, que fins i tot a ella li havia donat el llastimeta i se l'havia guardat.
Ai,
però, clar, anècdotes d'aquest tipus n'hi ha, no, Maria?
Jo és que anècdotes en un escorpió n'en tinc. O sigui, jo vaig acabar un festival de música emportant-me a la meva amiga corrents perquè li havia picat un escorpió. Va ser espectacular. Ella li ha manat esta notícia, i jo sé que no et farà gràcia recordar això, perquè diu que va ser el dolor més gran de la seva vida, perquè el que notes quan et pinxa un escorpió és que se et paralitza, diguem, el lloc on t'ha pinxat. A ella li va pinxar justet a un dit del peu, i se li va paralitzar la cama fins, diguem, fins a dalt del tot, i notava com calambres. I el que n'hi ha que fer és ficar on t'ha picat gel fred i pressionar fins que s'acabi el dolor. Però tu imagina't el dia següent, quan anàvem a agarrar el bus, clar, tot el món tenia el peu vendat, i li dirien: ai, que menuda fiesta te habrás pegado, ¿no? Y ella: no, es que me ha picado un escorpio. Y el taxista dijo: espera un momento, me puedo reír. Vale, te puedes reír, ¿no? Después
y era,
de todo el patinete.
Estaba en un concert y...
No, era en el lloc on dormíem. En el lloc on dormíem, en un albergue. Per roïnes, perquè estàvem fent coses que no devíem, i fent-nos por entre totes, doncs mos van picar l'escorpió. Bé, a mi no, a ella.
I quan a ella li pica l'escorpi, ho manifesta en seguida, és dir, ella nota que l'han picat i ho diu.
No, ella diu: oh, me ha picado algo,
I el localitzeu, localitzeu el...
No, vaig ser jo la primera que vaig mirar al terra i li vas dir: Blanca, te acaba de picar un escorpión.
Perquè el vas veure. Clar, és,
clar,
que imagina't.
És que jo el vas veure i, clar, quan me vas adonar de lo que estava veient al terra, de lo que li acabava de picar, uh-huh, era molt fort, molt fort.
La sensació, claro, en aquest moment, claro, una reacció, perquè de normal, pues bueno, te pica una vespa o, i tu saps com reaccionar amb això, però si te pica un escorpi,
sí, sí,
no sabes, no sabes ben bé quines mesures prendre, si has d'anar corrents al metge, si, i claro, ella va anar al metge, li van venir...
Sí, vam anar al metge... Has vist les imatges a sota d'Hospital Central que de repente arriben tots en algú al braç, bueno, i la piquen damunt d'una cadira de rodes i, clar, tot el món dient què li haurà passat a esta xica, no? I, pues va ser, sí, espectacular, sí, l'entrada. És una imatge que no oblidaré mai, de tot el món miramos en plan, què ha passat? Que li ha picat un escorpió, li ha picat un escorpió! I tot, claro, el món, saps?
Claro, claro, és que per a nosaltres no és algo molt habitual que li pique un escorpí a algú. En este cas, m'ho ha explicat, Maria m'ho ha explicat de forma novel·lada i mos ha posat en el cas.
Sí,
i
sí,
ara, se n'anem de les anècdotes a les notícies?
Sí, perquè ves, comencem així en la Diputació de Castelló perquè destinarà més de 150.000 euros a subvencionar les 35 escoles matineres de la província en el període de setembre i desembre. Comencem en una bona notícia, no, Susana?
Sí, sí, perquè, claro, les mares tenen que anar a treballar i els pares també, evidentment, i, clar, què fan els xiquets? Ja ara no sé... tenia molt clar, i aquesta ajuda ens vindrà molt bé, la veritat.
Després seguim en Diputació perquè ja han presentat el Pla Director de l'Aigua, que és una marca al full de ruta per a proveir a tota la província de manera eficient d'aigua potable, perquè n'hi ha pobles encara menuts que encara no en tenen, i amb aquest Pla Director pues, arribaran a molts llocs, Susana.
Clar, estava previst que se començara a principi d'any, però en lo de la pandèmia i tot lo demés s'ha retrasat, però jo ja sé de poblacions menudes que ja tenen aigua, o sigui, aquest plan està ja en marxa.
Després te recordes lo de que van parlar de la Mancomunitat de la Plana Baixa, pues això segueix endavant 11 municipis de la comarca estudien mancomunitar-se per oferir millors serveis socials. Per ara s'han adjuntat les poblacions de Nules, Betxí, Les Alqueries, la Vilavella, Artana, Eslida, Moncofar, Xilxes, La Llosa, Almenara i Alfondeguilla.
Que m'agrada a mi això,
sí, sí,
de veres, que la gent s'ajunte i que compartisca per a poder tindre millors per a totes aquestes poblacions que elles a soles no podrien tindre.
Mm-hmm, correcte. Després ens anem a Moncofar perquè des de l'Ajuntament estan impulsant una campanya col·laborativa de la mà dels veïns del municipi per ajudar a evitar els robatoris en el camp. Així, i coincidint amb el pròxim inici de la campanya citrícola, el consistori ha instal·lat una completa senyalística, 22 senyals per tot el terme municipal, en la qual és consciència de la importància de col·laborar i davant qualsevol sospita avisar a la policia local i a la Guàrdia Civil.
Bueno, esta mesura ha sigut un poc criticada per l'oposició, per el que claro, l'advertència és del cartell és pues allò, propietat privada, algo que hauríem de saber tots. No és una mesura massa novedosa. De tots els modos, farem que el partit de l'oposició ens diga exactament per què l'ha criticada.
Després ens n'anem bastant baix, ens anem a Almenara perquè les analítiques d'aigües residuals detecten Covid-19 en el nucli urbà d'Almenara.
Uf.
Per això i davant a les portes de les no festes patronals que tocaven ara, s'han suspens els actes culturals que hi havien programat.
Fíjate que Almenara s'ha tingut problemes en les clavegueres i de fet el seu regidor Quique Castelló sempre ha estat un poc pendent de que se feren les coses bé perquè per lo vist ha hagut algun que altre problema en este sector.
I seguim informant sobre Onda perquè Educació rectifica i permet l'entrada als col·legis de la terapeuta ocupacional que ahir van denegar l'entrada. Però seguís sense acceptar que les infermeres escolars vagin als col·legis.
A veure, Maria, l'Ajuntament de Onda no vol que les infermeres escolars...
Sí, 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 o sigui, ha sigut Educació. Ha permès l'entrada a la terapeuta ocupacional,
la Conselleria d'Educació,
però a les infermeres encara no.
És que jo la primera notícia que tenia és que l'Ajuntament de Onda havia fet contractacions d'infermeres, per això ara ho havia entès mal. I la terapeuta, ahir nosaltres vam estar parlant en Ximuguet, no?
Sí, a veure, sobre el terapeuta ocupacional encara no sabíem aquesta informació. Sobre les infermeres escolars sí que li van preguntar. Ens va explicar, i com ja ens va dir també el regidor de Ciutat Sostenible, les infermeres escolars no és un servei que estiga dins de les escoles, no és com siguera recepció. Les infermeres escolars és com una assignatura, una xerrada. Per tant, són tres infermeres escolars que van rodant per els centres escolars per donar xerrades sobre salut. Entonces, lo que mos dia el portaveu de socialista era que entenia en part
de l'Ajuntament d'Onda.
De l'Ajuntament d'Onda entenia en part que la Conselleria d'Educació no permetirà que aquestes persones anaren rodant, simplement pel fet que ni els propis pares poden entrar als centres educatius, perquè com està tan aïllat, no els pareixia bé que foren d'un centre a un altre.
Claro, tenim que tindre notícia de per què uns volen i els altres no volen. Entonces, hem sentit les dues parts.
Exacte. Si vos pareix bé, ara ens anem a Borriana, perquè per fi tenen una notícia bona, i és que Sanitat ha autoritzat un aforament de 800 persones per als concerts que ja ve avui a Maral, el divendres vindrà Martita de Grana i acabaran el diumenge amb Marlon. O sigui, que després de que el Partit Popular demanara l'ajuda de Sanitat, pues bé, pues pareix ser que Sanitat sí que ha vist en vos ulls que per ara se facin aquests concerts. Imagines que tindran les mesures de seguretat correctes per a que es puguen fer i que Sanitat doni el vistiplau.
A més, si la població del costat, que és Vila-real, ja se n'han fet de concerts de 800 persones, si el recinto reunís les condicions, no hi ha ningún impediment perquè se vagi també a Borriana. I si va a Maral, escolta, pues què vols que te diga, sí, que se disfrute.
Aquesta nit va, Dorian ja va anar fa unes setmanes. I seguim a Borriana perquè l'Ajuntament ha sol·licitat a Costes la concessió per a la instal·lació d'aquests famosos tornillos d'Arquímedes a la zona de la Serratella, perquè normalment, pues això, a la tardor, quan ve la gota freda, pues és el lloc que més patís i espero que no s'inunde. Esperem que finalment Costes doni el vistiplau també.
Ja, però és que octubre és en una setmana,
Sí, sí, sí.
És dir, no sé si el tindrem... Clar, és que, clar, donen aquestes notícies i no me puc aguantar, és dir, per favor, si és que la tenim ahir, la tardor, esta... no és que no es dona temps, però vaja.
I ara ens venim així a Vila-real amb les notes de premsa. Primer, en Compromís per Vila-real, que denuncia la insalubritat i l'abandó en el manteniment i la neteja de la zona del Pou d'Amorós. Ens han enviat imatges que convidem a la gent que entre en radiovilareal.es i veurà algunes de les imatges que ens han fet arribar. Després parlem de Ciutadans Vila-real perquè el seu portaveu, Domingo Vicent, reclama amb caràcter urgent el pas subterrani per a Vila-real en la seva estació ferroviària.
L'alcalde, en teoria, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, vindrà avui sobre la 1:15 aproximadament i totes aquestes preguntes les podrem fer en directe a veure què opina ell de... Pues perquè acaben de saltar ara mateixa en notícia i no vull pronunciar-me fins que jo no li pregunti a l'alcalde.
Acabem amb dues notes de premsa, ja són de l'Ajuntament. La primera d'elles és que Vila-real celebrarà l'acte d'homenatge a víctimes i col·lectius que lluitin contra el Covid-19 durant les seues festes fundacionals al febrer. I després l'alcalde Benlló convoca el Consell Agrari per a posar en contacte al sector amb les autoritats sanitàries en l'arrencada de la campanya agrícola.
Pues adelante, ja tenim totes les notícies donades i en una estoneta en directe estarem en Ima Cerdà, presidenta de Davi, que va a parlar-nos d'estos empleos que podem accedir per així per la província. Unes cunyetes de publicitat. Escolten bé, que els nostres anunciants tenen coses molt bones que oferir-los.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defectevr.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, comercio. Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Infórmate sin compromiso en Paseo Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. La moda que estás buscando desde la talla XS a la XXL. Vístete en Canem. Encuéntralo en Nules y Villarreal y en canem.es.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor. Calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de La Mancha.
Esteu sentint Coquemalla, que perquè avui ve, avui estarà a Vila-real, ja sabeu, en este cicle de concerts, va seguir impulsant el renaixement cultural i econòmic de la ciutat. Avui vindrà Coquemalla i recordem que demà estarà Maldita Nerea. En esta música li donem la benvinguda a Imma Cerdà, presidenta de DAVI. Molt bon dia.
Molt bon dia, sí senyor. Avui sí que tenim un bon dia.
Sí? Sí. Que bé, vinga, pues.
Sí, perquè tenim un notición.
Notición.
En el rànquing de municipis con más de 40.000 habitantes, nosaltres tenim un 50. Con menos paro està Villarreal en primer lloc. Segons això, publica datos macro.com, que se nutre con fuentes oficiales.
És dir, cuidado con allò de les fuentes oficiales, que tu saps que l'última vegada que te vas pronunciar sobre les fonts oficials, sí, te van criticar. ¿Eh? I tu, sí, vas dir, ojo de quién te nutres, sí, que según así te saldran las aguas.
Sí, pero las fuentes oficiales son las que tienen los datos exactos.
Són les correctes, és dir, sí. Villarreal està en la ciutat que té...
Menos paro. Pues estamos haciendo los deberes.
Bueno, esto, bona notícia.
Sí. Bueno, la segona és València. Estem,
ojo, eh? Però bueno, bona notícia, i ses notícies les que ens agraden, i ara volem sentir i ses ofertes, sí, d'empleo que ens traus, ens porte sempre.
Bueno, encara hi ha una notícia més, i és que Adavi modifica el nombre en el grup de Facebook i en el de canal YouTube i passa a denominar-se Associació de Aturats i Aturades de Villarreal. El de Adavi se mantiene, ese, bé, que es necesario para salvaguardar la ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Perfecto.
Normales. Vale, comencem ara. Per la app de Villarreal, que ja sabeu que és esa aplicació que gratuïta de l'Ajuntament, que podem descarregar en el nostre mòbil i assabentar-nos de totes les coses que passen per ací. Molt bé, he trobat que Villarreal reedita el programa d'inserció laboral per a ocupar a persones amb diversitat funcional en el consistori. L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural de Villarreal impulsen la segona edició del programa d'inserció sociolaboral dirigit a persones amb diversitat funcional amb l'objectiu d'oferir-nos una oportunitat laboral, tant en diferents departaments municipals com a la pròpia fundació. El programa s'emmarca en el conveni anual entre l'Ajuntament i l'associació XICAES, depenent de la Fundació Caixa Rural, per a l'obtenció i inserció de persones amb capacitats especials, dotada amb 30.000 euros. La iniciativa està dirigida a persones que tinguin una discapacitat reconeguda superior al 33%, i un total de 9 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà la duració de 8 mesos, d'octubre a maig. Els usuaris treballaran mitja jornada en les dependències de l'entitat de l'Ajuntament de Villarreal com la Fundació, per un salari de 500 euros. La sol·licitud es podrà realitzar fins al 30 de setembre a través del formulari que trobaran en la pàgina web de la Fundació Caixa Rural de Villarreal. Molt bé. I a veure, ara també he trobat per ahí les oposicions que convocan la Conselleria de Justícia Interior de Administracions con la referència 188423. És personal funcionario, ayudantes, hay 188 plazas, de ellas 166 libres y 14 para discapacidad. El ámbito geográfico es en la Comunidad Valenciana, la vía de ingreso es libre, es la presentación es hasta el 20 de octubre y más información en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, .es 2020-09-21. Vale, comenzamos con DIPUCAS, la Diputación. Ofertas de trabajo. Ya sabéis que aquí hay que entrar en DIPUCAS y registrarse en la oferta y enviar el currículum vitae. Uh-huh. La publicación del 23 de septiembre. Esto está calentito.
¿A ir? Ya está. Es decir, ayer tuvimos esta última publicación, que es la oferta está recién sacada.
Personal de sala para salones de apuestas y hostelería. Hay 9 vacantes. Ubicación Villarreal y Burriana. Se requiere tener la ESO, también informática a nivel de usuario, permiso de conducir y vehículo propio. Incorporación en octubre o principios de noviembre, con contrato de 3 meses o 1 año o indefinidos. Uh-huh. Ahora necesitan otra oferta. Operario de la industria cárnica para Benasal. Y esto es función, las funciones son elaboración, empaquetado, envasado, etiquetado del embutido, envasado. Otra oferta, mecánico soldador para Honda. Empresa ubicada en Honda dedicada a la reparación y mantenimiento de maquinaria. Precisa incorporar mecánico, mecánica o soldador o soldadora. Uh-huh. Otra oferta, operarios, operarias, producción de producción con carretilla a turno inglés en Vilafamés. Empresa ubicada en Vilafamés precisa incorporar operarios, operarias de producción con manejo de carretilla. Operarias, operarios de producción con carretilla a turno inglés para Vilafamés también. Empresa ubicada en Vilafamés necesita incorporar para producción. Vale, sí. Creo que aquí me he rayado con la misma oferta.
Bueno, lo hemos dicho 2 veces, supongo que tiene mucha importancia, ¿no?
Sí, además quisiera hacer hincapié en esta oferta. Uh-huh. Y es que la carretilla es una herramienta muy polivalente, pero también a su vez se necesita tener práctica, tener carne por supuesto, pero hay que tener cuidado con ella, ¿eh? Necesitamos tener lo de los riesgos laborales. Uh-huh. Que cuando uno se saca el carné, esto lo tienen ya implícito en sacarse el carné, y hay que llevar cuidadito con esta herramienta, ¿vale?
Perfecto.
Vale, para evitar accidentes. Vale, otra oferta del 21 del 9 del 20, azulejera ubicada en Castellón de la Plana, necesita incorporar hornero, se requiere experiencia previa en el puesto. Se ofrece incorporación inmediata y un contrato de 3 meses más otros 6 meses. Supongo que, bueno, el principio siempre es el principio, que nadie se desanime pensando solo 6 meses.
Por
luego se ponen indefinidos. Uh-huh. Bueno, prensistas, publicación del 21 del 9. Empresa ubicada en Castellón de la Plana precisa incorporar prensistas. Se requiere experiencia previa en el puesto y se ofrece incorporación inmediata. Contrato 6 meses y otra vez otros 6 meses. Uh-huh. Vale, es que lo que pasa es que se ha duplicado porque también necesitan horneros. Vale, ya está. Controlador de accesos con discapacidad para Moncófar. Esta es publicada el 18 del 9, que la han vuelto a publicar hoy. Pero la fecha es esa. Las vacantes es una, lugar Moncófar, jornada laboral completa, tipo de contrato, la duración determinada y es por cuenta ajena. Uh-huh. En observaciones se requiere experiencia en el puesto relacionado, certificación disminuibilidad mínimo del 33% y residir en la zona. Son 38 horas semanales. El sector industria, puestos de trabajo, es auxiliar de control, vigilante de seguridad. Los requisitos, experiencia de 6 meses, vehículo propio y disponer del vehículo propio. Vale, nos vamos a labora. Y en el Espai Labora de la Vall d'Uixó hay un código de oferta de 55 10 79. La publicación es el 21 del 9 y es en nules. La descripción: se necesita limpiador, limpiadora, jornada completa, y es imprescindible adjuntar el currículum vitae en PDF. Uh-huh. La categoría profesional sin determinar, y las ocupaciones, pues una. Aquí ya sabemos que hay que ir a la página Labora, buscar la oferta con esto, con el código de oferta, y ahí está la pestaña donde se pueden adjuntar el currículum en PDF. Soldador de carpintería metálica, Espai Labora. Código de la oferta 551157. La publicación del día 21 del 9 y la ubicación en Valdalba. Y la descripción de la ocupación: necesitamos peón para carpintería metálica con conocimientos de soldadura, así como montajes. Y la categoría profesional son ayudantes, auxiliares y especialistas. Y la ocupación ofertada es una. Ahora tenemos un médico o médica de medicina general para el centro de salud. La ubicación sería Almenara. El código de la oferta 551278. Y la publicación del 21 del 9. Descripción de la ocupación: se precisa médico o médica de atención primaria con contrato estatuario temporal de 3 meses de duración. Para que sepamos lo que es esto del contrato estatuario, es un tipo de empleado público que rige su relación contractual con la administración a través de un estatuto o normativa propia. Ya está. Imprescindible adjuntar el currículum en PDF también, y sin categoría laboral determinada. Vamos con otra. Operario para la manipulación de piezas cerámicas con discapacidad. El código de la oferta es 551298. La publicación del 21 del 9 es la ubicación en Onda. Y la descripción es manipulación con pinza neumática, sustitución, y es una sustitución por baja. Horario de formación, jornada partida y después a turnos intensivos de lunes a viernes. Y se valora positivamente residir cerca del lugar de trabajo. Categoría profesional: ayudantes, auxiliares y especialistas. Vamos con otra. Instalador de carpintería de aluminio para empresa Lumon Cristales España SL. Es imprescindible adjuntar el currículum vitae. El código de la oferta es 548480. La publicación es del 18 del 9. Descripción de la ocupación: instalación completa en casa del cliente de cortinas de cristal, barandillas, techos móviles de cristal y fijos de panel de sándwich. Formación inicial sería experiencia de 1 año en carpintería de aluminio, destreza y conocimiento correcto de herramientas. El horario de 8 a 2 y de 3 a 5. Y salario fijo más productividad, disponibilidad de viajar. Se dispondrá de furgoneta de la empresa en el horario de trabajo para desplazamiento al domicilio del cliente y pago de dietas. Categoría profesional: oficiales de segunda. Ahora tenemos uno que viene ahora, ahora mismo lo acaban de... Bueno, ayer, el día 23. Es personal para almacén de fruta. Hay 10 vacantes. La referencia es 551477. La ubicación es en Burriana. Los turnos, el horario, turnos de mañana y tarde, de lunes a sábado. Y se valorará tener carnet de manipulación ortofrutícola. Uh-huh. Y ahora, navegando por las webs de las empresas, he encontrado que Vircomar necesita vendedor, vendedora para la sección de madera, carpintería. Esto es en Castellón, el número de vacantes es 1. Y requisitos: venta en el canal especialista o la instalación de nuestros productos, experiencia mínima de 2 años trabajando en carpintería exterior, experiencia en distribución y construcción, residir en la provincia del puesto vacante y tener posibilidad de trasladarse al almacén con vehículo propio o transporte público. Y con esto ya hemos cerrado.
Bueno, una buena y amplia oferta de trabajo, ¿no?
Sí, hay mucho trabajo. Sí. Sobre todo esta semana he querido un poco enfocarlo más para el tema de personas con diversidad funcional, lo que llamamos antes discapacidad, para que puedan tener más opciones.
Las mismas oportunidades de trabajo.
Por supuesto.
Sin tener ningún tipo de problema a la hora de acceder al mundo laboral.
Sí.
Inma Cerdá, presidenta de DAVI, muchas gracias por haber estado aquí y habernos contado estas ofertas y espero que la semana que viene
traigas
como mínimo las mismas.
Porque estoy todo... No puedo
sí, la semana que viene te prometo que te ayudo.
Muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
Necesitaba alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día. En este mes me he puesto un traje hecho de miel. Es la hora del movimiento y desnudarme cuando se temple este invierno de acero. Déjalo ir, déjalo marchar. Tienes algo que te pesa de más. Déjalo ir, si no te va a arrastrar. Paseo firme cada mañana, que no se perciba mi fragilidad. Cada día el aire está más duro, espeso en cada boca nada. Nadie saluda al otoño, soy transparente ante dos ojos, me muevo ciego. Esta luz que baña el año nuevo. Déjalo ir, déjalo marchar. Tienes algo que te pesa de más. Déjalo ir, si no te va a arrastrar. Algo que te pesa de más, déjalo ir, si no te va a arrastrar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, macauto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
Las cuatro. ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Villarreal Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióCaixaRural.org.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La bomba estalla, ¡boom!
I si la setmana passada els tocava als Lluïsos celebrar la seva festa major, a partir d'aquest cap de setmana seran l'Associació de Hijas de Marías del Rosario d'ací de Villarreal les que s'encarregaran de fer la festa, no? Bueno, iniciar-la, no? Per això avui tenim a la seva vicepresidenta Maria Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
I a la seva presidenta Anna Isea, bon dia.
Bon dia.
Bé, conteu-me, perquè vosaltres, encara que siguin unes festes diferents, no?, que a tots els ha passat, vosaltres sí que heu decidit fer una programació que estiguin tots els actes, no, Anna?
Sí, dins de les limitacions que hi ha, més que res també per la seguretat de tots, hem intentat fer les festes de la millor manera possible, intentar fer tots els actes limitats, no seran els actes de tots els anys, està clar, però intentar poder disfrutar-los, no?
Ja imagine. Maria, contamos com s'iniciaran aquestes festes aquest cap de setmana.
Aquest diumenge tenim el tradicional pregó dins de totes les mesures de seguretat. Es realitzarà el diumenge a les 7, així a la Caixa Rural. i ja vam repartir les invitacions a tots els que volien assistir per tal de mantenir les mesures de seguretat i tindre tot controlat per a poder realitzar l'acte amb tot el que comporta.
Clar, perquè fareu tots els actes amb limitació de gent, amb l'ús de la mascareta, imagina, no, Anna?
Sí, per exemple, pel pregó hem demanat un registre dels noms, cognoms i DNI de les persones que participen per tal de si hi haguera algun contagi, saber qui ha estat al costat de qui i tindre-ho controlat. I en quant a l'església, obligatori l'ús de mascareta, aforo 400 persones que se comptarà a l'entrada de la porta els dies de la festa, molt important, els dies de la festa, el dia 4 i el dia 11, sí que entrarem per la porta del carrer Sant Roc per tal de comptar l'aforament. Els altres dies les portes laterals també estaran obertes.
I conteu-me un poquet del dia del pregó, que és el que aneu a fer, Maria?
O sigui, aquest any és un pregó diferent, ja que normalment participaven els xiquets fent les actuacions. Aquest any no podem participar per la situació actual, doncs hem preparat uns vídeos commemoratius dels 200 anys i de totes les activitats que hem fet durant la història de l'associació.
A més, aquest any compliu 200 anys d'associació.
Així és.
O sigui que damunt això, no, Anna?
Vam començar l'any passat i gràcies a que l'any passat vam fer una festa molt
gran,
molt lluïda, gràcies a la Fundació José Gómez Mata, i que ens va retransmitir la missa per la tele i vam poder tocar el carrilló, l'himne del Rosari, el carrilló de Sant Pasqual, i tot això vam tenir una festa molt lluïda i un poc compensarà d'enguany, que estarà un poc més.
Pues això compensa, no? A més, també els membres de l'associació a lo millor també estan un poquet tristos, no, per si el pregó no es pot fer com sempre, sobretot en una associació com és esta juvenil, que els xiquets no puguen participar i que es tallen d'aquestes maneres, diguem, els actes, no? També costa un poc que després se reenganxen, sobretot el campament, que sé que a totes les associacions juvenils els agrada, no, Maria?
Així és, els xiquets són una part molt important també de l'associació. Són els que participen a les obres, els que ens venen a les activitats que fem a la casa social, i són, al final són el futur de l'associació. Aleshores, fer que tornen a reenganxar-se una altra volta quan passi tot això, en totes les mesures que podrem o tindrem que aplicar, serà un poc complicat, però sempre acudixen.
Sí. Sempre aniran, no? A més, si ja quanta gent teniu apuntat pel pregó?
No arribàvem a 100. Les entrades que van vindre no arribaven a 100, que estava dins de l'aforament de la Caixa Rural, així que superbé, se controlarà tot i esperem que siga un pregó inoblidable, no? Perquè no m'he deixat fer d'aixina.
Però bé, si podem participar a lo millor de manera virtual, no sé si aneu a fer per xarxes socials, difondre-ho o anir a la tele o algo.
Estem pensant a veure que a veure què podem fer i què no, com encara ens queda una setmana, a veure si ho acabem de tancar i podem ja dir alguna coseta.
Perfecte, i després, després del pregó, què és el que fareu durant els actes entre setmana?
Enguany no hi ha trasllat de la Mare de Déu fins a l'església, la gent esperant des de casa mossèn Gil fins a l'església. Enguany, per seguretat de tots, no hi haurà trasllat. Aleshores, el dimecres ja comença el triduo de les 40 hores a l'església. Dimecres, dijous i divendres, que finalitzarà en la processó claustral, en la que no participaran homes, sols participarà la Junta.
Sí, això és el que m'havíeu comentat, que enguany faríeu diferent. Tampoc imagine que tampoc irà al carrer, la professó, o sí, què és el que fareu?
En principi hem decidit que no, ja que prima la seguretat de tots per damunt de traure la imatge al carrer. Que lo important és estar tots segurs i que tots respectem les mesures de seguretat i puguem seguir disfrutant de la festa dins de la situació.
Farem com en la Mare de Déu de Gràcia. La gent estarà des dels seus llocs, veurà la volteta de la processó per dins de l'església, però no es mouran.
Jo imagine, és obvi, no? Però tot el que està passant encara es pot celebrar els actes eclesiàstics, litúrgics, que són realment lo fonamental de
la
festa, no?
Nosaltres al mes de juny pensàvem que no podríem fer res. Encara se pot fer en aquestes condicions, però es pot fer de certes raonables i ho hem d'entendre. No, sí. Encara que la gent ho està comprenent, eh?
Sí, els membres, què vos diuen?
estan contents de que puguem celebrar la festa dins de les mesures que hi ha i que puguem tornar a veure la Mare de Déu del Rosari allà a l'església i poder parlar amb ella, que és el que n'hi ha gent que li fa falta, que diu, jo vull parlar amb la Mare de Déu. Des d'això podem tindre-ho.
Home, sí, encara que siga això, després de tot l'any dins de casa poder, i sí, sobretot que hauran parlat en ella des de casa, no? Però
exacte,
podran anar a donar-li gràcies perquè poquet a poquet estem ixint d'això, no, Anna?
Exacte, hem d'anar a donar-li gràcies a la Mare de Déu i a demanar que ens il·lumini i que ens guie, no? En estos dies.
La Junta sí que acompanyareu a la imatge.
Sí, així és. Respectant les distàncies, intentarem que es puga fer.
Algun missatge voleu llançar als membres de la vostra associació en aquest any? Que siga encara diferent, però que s'animen si vol participar en algun dels actes, que es fiquen en contacte amb vosaltres o el que siga?
Que hem de ser conscients de la situació que estem vivint, podem participar de tots els actes en coneixement i en les mesures de seguretat que demanem, per favor, i que la gent no comenci a amuntonar-se, que se fiquen en el lloc on han d'estar, i si ho respectem tots, pensem que poden eixir unes festes dins de la situació que tenim, no? Però boniques.
Sí, pues, per supost, i si no és este any, el que ve. O sigui, això sempre estarà ahí, no?
Sí.
Exacte. També volem recordar que per a tots els actes que porten la mascareta obligatòria, que és molt important per a poder entrar als actes.
Pues ahí queda la anotació. Anna Isea, presidenta de l'Associació Filles de Maria del Rosari, moltes gràcies, i la seva vicepresidenta Maria Rodríguez, moltes gràcies per haver vindre i que mos escolte molta gent i que s'apunten de manera responsable, no?
Gràcies, sí, a vosaltres. Gràcies.
Dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Todavía no te has enterado? Ya está a la venta el nuevo Kia XZ híbrido enchufable y viene con etiqueta cero, que te da facilidades en tu ciudad, con los 10 compromisos Kia, que te aportan toda la tranquilidad al comprar un electrificado y con cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer.
Ve y ara estic molt ben acompanyada. No és que antes no estiguera ben acompanyada en Susana, tindria que dir-ho, però és que ara tinc al meu costat el coordinador general de la Fundació de Caixa Rural Vila-real, Miquel Orteix, i a l'altra banda tinc a la regidora de Cultura d'ací de Vila-real, Rosario Royo. Bon dia a tots.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Bé, conteu-me, no sé qui vols començar abans, perquè anem a xerrar del mòdul d'especialització professional que aneu a fer ací a l'aula Mentor, no? Que bé, no? Que l'Ajuntament respalde aquesta formació mitjanament online, m'ha dit abans Miquel, no és online del tot ni presencial, mig-mig.
Bueno, lo primer sería decir cómo es posible que la regidora de Cultura que continúe en l'aula Mentor. Bueno, pues efectivamente, quan era regidora d'Educació van pensar que Vila-real necessitava ja una formació complementària donat l'espírit creatiu que té la ciutat i les ganes d'aprendre. Com a ciutat educadora creiem que era necessari ajudar a la població a que poguera continuar formant-se sempre a la llarg de tota la vida. Uh-huh. En l'aula Mentor vam veure que era una eina molt, molt important i vam començar. Esta aula Mentor ha anat creixent gràcies a Fundació Caixa Rural, perquè de la col·laboració va néixer el que poguera fer-se així, el que poguera la Caixa Rural donar les gràcies a Fundació Caixa Rural per haver-se implicat d'aquesta forma, per tindre així en la sede tots els equips i tota la i ara el personal de coordinació. A banda d'això, ha continuat creixent i se va sorgir gràcies a esta capacitat de creativa que té la Fundació Caixa Rural d'adaptació, van néixer els mòduls, que és una ampliació de l'aula Mentor, és única perquè va ser un projecte únic així el de Vila-real, el de tota Espanya, en el que se poguera fer semipresencial, perquè sabem que a vegades en la educació online la gent pues a lo millor s'ho deixa, però esta té la part important que són les pràctiques. Entonces, com tinc així davant a Miquel, que és el responsable de que s'és que ha pogut dur a terme aquest projecte, pues quasi que li passe la paraula i continue donant les gràcies a la Fundació Caixa Rural per apostar per l'educació al llarg de la vida, que és un lema de Vila-real com a ciutat educadora. Així que, Miquel...
Moltíssimes gràcies, Rosario. Bueno, bé, simplement dir que estem en la quarta edició d'aquests mòduls. Va ser una iniciativa que vam tindre, com bé estava dient Rosario, per veure els alts índexs d'abandó de la modalitat purament online, i vam posar un professor de reforç i li vam afegir unes pràctiques per a deixar la nostra empremta de característica. Li vam ficar un curs de coaching i emprenedoria també, i vam conformar estos mòduls. Aquesta quarta edició, el que hem fet, perquè a més estan havent molts canvis en els diferents cursos d'Aula Mentor, i degut a l'èxit dels mòduls de disseny, també cal dir que estos mòduls es van fer ad hoc per la ciutat. Vam fer un estudi de quina era la demanda real de quina formació se necessitava per accedir als llocs de treball que se demanaven en tota esta zona. Evidentment, la part orientada al disseny ceràmic va ser una de les, que, de les més potents.
Les més demandades, imagine.
Òbviament, de les més demandades. I així va ser on vam introduir els cursos d'INGET en col·laboració en la TC, Associació Tècnic Ceràmics, on de fet acaben fent les pràctiques, una part d'aquestes pràctiques del mòdul en INGET en les mateixes màquines en Alcora, molt important.
Sí, clar, és que és una oportunitat ja no sols formativa, sinó que a lo millor pots encontrar després treball, no?
Sí, clarament, clarament.
Perquè són llocs que sempre estan demanant, sobretot amb aquesta experiència professional de dur INGET.
És una formació molt específica i de fet el poder tindre el privilegi de fer-les allí in situ, en la mateixa màquina, ben comixen les peces i ben tot és la veritat és que li donen molt, molt, molt de valor.
És que una cosa és la formació i una altra la pràctica, que quan te fiquen davant de la màquina, si tu tens el llibre però necessites algú que te vaig explicant el que tens, o sigui que és una molt bona oportunitat per a fer-ho.
Sí, bueno, lo que demostra això és l'alt índex d'inserció laboral de molta gent que ha fet els cursos. La veritat és que aquests cursos de disseny, sobretot, han tingut una inserció tremenda, una inserció boníssima. Si et sembla, comença a donar-te
sí,
informació.
Sí,
en
París, bé.
Val? Bueno, són mòduls, com hem comentat, de caràcter semipresencial. L'horari, de moment que m'he establert, començarien el 20 d'octubre i serien dimarts, dimecres i dijous de 4 a 8. Vale? El lloc d'impartició seria així en el centre social de la Fundació, en plaça La Vila número 2, on per espai hem desdoblat les classes, perquè evidentment totes les mesures que cal tindre compte en el cura en el Covid les hem aplicat al màxim, val? Perquè la seguretat siga tope en els nostres alumnes, i se faran de 4 a 8 aquests 3 dies, des del 20 d'octubre fins març, on començarien unes pràctiques de, si no recorde mal, entre 80 i 100 hores en empreses. D'acord? Unes pràctiques menudes, però suficients per a, ja en la formació prèvia que hem tingut en INGET, acabar d'aplicar aquests coneixements així. Dos, bueno, el mòdul en si, el mòdul purament, és el de disseny i impressió digital, consta de 4 cursos, consta de Photoshop, un curs de Photoshop, un curs d'Illustrator, curs d'InDesign i després la part de teoria i de pràctica d'Inject. Accessòriament, li fiquem una formació complementària que consisteix en coaching i emprenedoria. No podia ser d'altra manera, venim de la Fundació i concretament d'Efecte, teníem que l'emprenedoria la considerem absolutament vital per a impulsar l'economia i no podíem obviar posar-la.
Una pregunta. Per què no o sigui, imagina que té la seva lògica, no? Per què juntar disseny gràfic i Inject?
Per la demanda de les fàbriques,
dos, no?
clarament. Per la demanda de les fàbriques. Estem en un entorn on la ceràmica té un protagonisme bestial i és necessari que tot dissenyador controli totes aquestes ferramentes, primera per la polivalència que li pot donar dins d'una empresa i segona per l'especificitat de la formació d'Inget.
No és perquè m'imagine que en el pack de Photoshop, Illustrator, InDesign hi haurà a lo millor molta gent jove que demande sols esta part i no Inject. O no vos ha passat?
Sí, a veure, el que passa és que tot això que t'he contat, tots aquests cursos, Photoshop, Illustrator, InDesign, Inget en la pràctica, la part de les pràctiques, el curs de coaching i el curs d'emprenedoria, el preu que tenen són 240 euros.
Clar.
Deixar de fer algun curs d'aquestos per este preu,
sí.
A no ser que algú necessiti el temps, tinga compromès per fer una altra cosa, la capacitat que dona tota aquesta formació en conjunt no la solen deixar passar.
Imagine.
Sí que en el curs d'Inget en concret sí que n'hi ha gent que està molt formada en disseny i sí que tenim un poquet més de demanda de dir que mos venen i diuen podem fer este curs a soles. Bueno, anem a veure primer, anem a prioritzar les places dels que s'inscriguen a tot el mòdul, que és la nostra pretensió, i si creem places per a Inget, òbviament les donarem també. Sí.
Val. Quanta gent pot haver per classe?
10 persones per cada curs.
10 persones.
10 per, sí.
I fins quan podem fer la inscripció?
Les inscripcions segueixen obertes, que teòricament comencem el 20 d'octubre, però ara mateix, dels dos grups que tenim de 10, ja tenim, no sé si són 15 o 16 persones inscrites, és a dir, que ens queden 4 o 5 places només.
Tenen que fer la inscripció de manera presencial?
No, la inscripció és mitjans la web d'Efecte Vila-real, efecte-r.com, d'acord? Són aquests, aquí plenaran un formulari, ens arriba la informació, contactarem en seguida amb ells, els direm quin és el procediment de pagament, també dir que n'hi ha una bonificació del 10% per a parets de llarga duració i persones amb diversitat funcional superior al 33%. També.
Pues jo crec que és una oportunitat perfecta per formar-nos i per poder tindre aquesta bolsa de treball per poder intentar accedir,
home,
encara que siga.
És una oportunitat, nosaltres creiem que boníssima. Tenim així, clar, això en estos 240 euros normalment no pagues ni un sol curs d'aquestes especialitats, no pagues ni un sol curs. Així, evidentment, gràcies al recolzament que tenim des de l'Ajuntament i en les capacitats que ens ofereix Aula Mentor, pues, bueno, hem tingut, i en recursos que també està posant la Fundació, òbviament, tenim la capacitat d'oferir-ho en este preu. Però...
pues, així queda, que la gent que mos estiga escoltant, que siga ràpida i que s'apunte. Que fins a quan? Fins al 20 de...
El 20 d'octubre comencem,
pues bé,
i ens queden 5 places.
Pues se está vendiendo todo, o sea que espavileu que mos estiga escoltant. Rosario Royo, moltes gràcies i i a tu tens algú més que afegir, si no mos escoltem demà, tu i jo.
Vale, sí, nada, simplement és que formar-se a pesar del coronavirus és important, la vida no pot parar. Jo crec que tot l'esforç que està fent Fundació, igual que l'Ajuntament, en donar totes les seguretats i complir en totes les normatives del Covid, però no volem que l'activitat pare, perquè si parem, després serà molt, molt difícil de tornar.
Pues moltes gràcies, Rosario, i queda per animar a la gent. I Miquel, moltes gràcies i esperem que se complete tot, no?
Moltes gràcies, Maria.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde
i ara tornem a abordar el que és el sistema penitenciari de la nostra província, perquè hem rebut una nota de premsa del CESIF on diu que rechaça participar en els actes de la Merced en les presons per la falta de protecció als seus treballadors. I per això tenim a nosaltres a Moisés Hernández, que és delegada del CESIF en el Centre Penitenciari de Castelló II. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana.
Verá, cuando vemos la nota de prensa y vemos que ustedes rechazan este jueves pasado, o sea, en este caso sería este jueves, que sería el día de hoy, celebrar los actos del Día de la Merced. Claro, esto significa, o pueden entender, que no reconocen a los profesionales que serán distinguidos en este día.
Efectivamente, como bien indicas, hoy es el Día de la Merced, patrón de todos los funcionarios de instituciones penitenciarias. Y nosotros, un poco como dice la canción de Sabina, nos sobran los motivos. No es un día de celebraciones. Es fácil de explicar. No podemos celebrar con esta administración que, por ejemplo, no nos suministra los EPIs. Mascarillas, nos da una mascarilla para quirúrgica que dura 4 horas para turnos de 13. Entonces nosotros estos actos de la Merced, por estos motivos y por muchos más que voy a explicar ahora, pues no podemos, no es un día de fiesta para los funcionarios de prisión.
Pero sí reconocen, aquí lo pone además en la nota de prensa, la brillante carrera profesional de los trabajadores que serán distinguidos este día.
Efectivamente, como te comentaba el otro día, pues dar la enhorabuena y las gracias a todos estos compañeros que día a día en todos los centros penitenciarios del territorio nacional se baten el cobre con internos, sin medios, con una gran profesionalidad. Ahora, por ejemplo, el tema de la pandemia, hemos tenido 0 casos de internos. Todo ha sido un poco por lo que te comentaba, pues que siempre hemos el funcionario se ha adelantado a la administración tomando sus propios medios. Y hoy, efectivamente, hoy debería ser un día de fiesta y de alegría. Es un día que, por ejemplo, se le entregan las placas conmemorativas a compañeros que han hecho los 25 años de servicio. Y bueno, pero
Es una forma de evidenciar el malestar que tienen por el retraso en suministrar el equipamiento adecuado para el personal penitenciario, las escasas y tardías medidas de prevención adoptadas frente a la pandemia del COVID-19. Y también la tardanza, lo que usted dice, y a veces el no reparto de mascarillas adecuadas. Si no lo hacen en este día como protesta, hubiera pasado desapercibido todas estas carencias que tienen, ¿no?
Efectivamente, la mejor manera de reivindicar nuestra fiesta es, por ejemplo, estando hoy aquí en la radio, dando a conocer las reivindicaciones históricas de instituciones penitenciarias. Por no decir, bueno, pues no somos, como ya te comento otras veces, no somos agentes de la autoridad, con todo lo que conlleva, con el tema de la agresión que tuvimos el otro día. La falta de personal en todas las áreas, sobre todo en el tema sanitario. Nosotros ahora mismo en Albocàsser tenemos 3 médicos para 1.400 internos. La ralentización en todo tipo de negociaciones que estamos llevando con la administración penitenciaria.
Porque también algo que les preocupa a ustedes bastante es que hay un incumplimiento por parte de la administración de consultar a los representantes de los trabajadores y permitir su participación en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad y la salud laboral. Es decir, ustedes no participan en esa toma de decisiones y deberían participar.
Efectivamente, yo ahora te pongo un ejemplo muy, muy práctico. Nosotros ahora hace unos días tuvimos el Comité de Seguridad y Salud Laboral de los centros penitenciarios de la provincia de Castellón. Uh-huh. Y el director y administrador del centro penitenciario Castellón 2 pues no acudió. Ahí íbamos a hablar pues de medidas COVID, y íbamos a hablar también del tema de la agresión. Y no acudieron. El comité es un órgano colegiado donde se toman decisiones, donde se habla, donde se debate entre las distintas organizaciones sindicales, la administración. Y entonces es eso lo que comentas.
Es un incumplimiento por parte de la administración.
Es un incumplimiento que tenemos denunciado.
Si retrocedemos y hablamos de lo que fue la agresión de este domingo pasado, no del otro, seguramente quedará en una sanción administrativa porque ustedes son un cuerpo ayudante de instituciones penitenciarias. La diferencia entre ser cuerpo ayudante de instituciones penitenciarias y agente de la autoridad es que en vez de ser una sanción administrativa llegaría posiblemente a ser una sanción que sí que tendría repercusiones en cuanto a prisión y demás, ¿no?
Efectivamente, aquí las diligencias que ha abierto el juzgado, yo el otro día decía que no son cuatro agresiones, son cuatro tentativas de homicidio. Uh-huh. Aparte, si nosotros fuéramos agente de la autoridad, para que la gente, el oyente lo entienda, ahí habría que poner el atentado a la autoridad. Que a esas tentativas de homicidio, pues por ejemplo, habría que sumarle, pues por ejemplo, 4 años más por ser un atentado. Entonces la condena se agravaría. Nosotros muchas veces, se producen ciertas agresiones, pues que no quedan en nada, quedan en, como bien indicas, en la sanción administrativa. De esta manera, serían atentado. Entonces, el interno, a lo mejor, a la hora de agredir, sabiendo que le puede caer una condena mayor, pues se lo pensaría.
Mm. Porque, claro, también en la nota de prensa, la central sindical lamentaba la pasividad de los responsables de las instituciones ante injurias, calumnias y amenazas, de las que ustedes son víctimas todos los días.
Sí, nosotros somos víctimas de amenazas, de insultos, de coacciones. Y pues con el...
Que esto no le ocurre a un agente de policía, por ejemplo.
No, para nada, para nada.
Es decir, a usted le pueden decir, y además con mucha rabia y mucha furia, te voy a matar, y esto queda en nada.
Sí, efectivamente, estas amenazas no tenemos instrumentos legales y jurídicos para combatirlos. Nosotros ahora mismo en la calle, cualquier ciudadano, no se le ocurre insultar, amenazar o coaccionar a un policía, o sea... No entra dentro de la...
Mire, ¿sabe que la ciudadanía en general, la imagen que tenemos es las películas que nos muestran estas prisiones, que normalmente son películas americanas, que no se nos, ni nos imaginamos que ningún preso pueda amenazar a un guardia, que yo suponía que eran guardias, uh-huh, y que salga impune de lo que acaba de hacer? ¿Qué diferencia hay entre estas prisiones que nos han mostrado de forma televisiva a las prisiones que usted conoce y que vive en ellas todos los días?
Bueno, nosotros tenemos un sistema más garantista, es el sistema penitenciario más progresista del mundo. Esto no está mal, pero siempre hay que marcar unos límites y unas líneas rojas que a día de hoy están difusas.
Por ejemplo, nosotros vemos una prisión donde todos los presos llevan la misma indumentaria, llevan un uniforme. ¿Aquí los presos llevan uniformes?
No, claro. Te comento, el interno, está condenado por un juez donde se le limitan una serie de derechos. El más normal, es el derecho de deambulación, pero claro, evidentemente por sentencia no, el derecho a la imagen, el derecho a la libertad de culto, esos son derechos que no los tiene cercenados, por decirlo de alguna manera. Entonces al interno tiene derecho a vestir sus propias ropas, eso lo recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria, el reglamento penitenciario. Entonces en ese sistema se adecuan un poco a lo que es a un ciudadano libre, que esos derechos, el fallo condenatorio es muy claro.
Uh-huh. En ese caso, los jueces de vigilancia penitenciaria están muy pendientes de cómo ustedes hacen su trabajo, ¿no?
Sí. Nosotros, efectivamente, son garantes de la legalidad y nosotros también nos sentimos protegidos por ellos, para que vean que las cosas se están haciendo bien.
Claro, se sienten protegidos, pero la privación de instrumentos legales que permite el mejor mantenimiento de la seguridad y del orden establecido penitenciario es algo que piden a gritos, ¿no?
Sí, son reivindicaciones históricas que, bueno, pues nos han llevado que estos años anteriores no se haya celebrado la Merced. Por eso, porque, bueno, pues no somos agentes de la autoridad, la falta de medios, las agresiones que sufrimos. El año pasado contabilizamos unas 420 agresiones que han quedado prácticamente en nada. Y estamos intentando evitar pues un problema mayor, pues que haya un fallecido en prisiones. No queremos que un funcionario llegue a esos extremos. Creo que tenemos que prevenir y hay medios, y yo creo que las organizaciones sindicales nos tenemos que sentar con la administración, avanzar en, por ejemplo, la nueva ley de cuerpos que estamos tramitando, en el tema de, bueno, pues las retribuciones dinerarias, en muchos aspectos que llevamos años de parálisis.
Claro, esto empezamos primero por la escasez de oferta pública de empleo, que no va a permitir bajas ni rejuvenecer plantilla. Es decir, ustedes en este momento, ¿cuánto tiempo hace que no entran oferta de empleo público, por ejemplo, en el sistema, o sea, en penitenciario?
Bueno, nosotros hay una tasa de reposición del 10% que prácticamente no se está cumpliendo. Nosotros, los últimos compañeros que entraron, bueno, pues han entrado ahora, es una oferta de empleo público del 2019, y ahora, bueno, pues no hay visos de que entre nadie. Nosotros, para decirlo de alguna manera, pues tenemos, se jubilan más gente, pasan a segunda actividad, más que los funcionarios que de nuevo ingreso. Entonces eso pues genera una...
Y aparte no se cubren las bajas.
No, las bajas no se cubren. Luego también tenemos una plantilla muy envejecida. Bueno, aquí en los centros de Castellón no se nota tanto, pero por ejemplo hay centros del norte donde la media de la plantilla pues pasa ampliamente los 45, incluso llega a los 50 años de edad de media, de ahí para arriba. Entonces, cualquier ciudadano de a pie con esa edad dirá, bueno, pues mis condiciones físicas son buenas, pero no sé si yo estoy para bregar con internos que son bastante más jóvenes que yo, tienen una complexión física más fuerte que yo. Entonces, eso hay un problema.
También criticaban que el presupuesto destinado a acción social y formación es ridículo.
Sí, es ridículo. El otro día, en la otra entrevista, te comentaba que, bueno, que para el Centro Penitenciario Castellón 2, el año anterior se habían ofrecido 28 plazas de defensa personal y este año se ha reducido a la mitad. ¿Qué decir también, pues bueno, de todas las... todo tema de acción social.
Sí, perdone, antes de empezar la entrevista, hemos mirado unas fotos de la indumentaria suya. Usted me ha dicho, mire, así es como vamos vestidos. Y entonces yo le he preguntado, y ustedes entran en sitios donde hay muchos reclusos. ¿Qué proporción me ha dado usted en números para que los oyentes lo sepan? Usted ha dicho que entran tres en un módulo o en una... ¿Qué hay? ¿Cuántos reclusos?
Bueno, pues puede haber 100, 120. Nosotros estamos haciendo las labores de vigilancia dos funcionarios. Es una imagen muy gráfica que el oyente puede ver. Cuando llevan un detenido a un juzgado, pues a lo mejor lo rodean 6 o 7 policías o guardias civiles. Nosotros, por ejemplo, en los módulos estamos con 120, que pueden ser como ese que llevan al juzgado, y estamos dos personas, como mucho.
¿Con una indumentaria que llevaría un administrativo?
Efectivamente, podemos hacer aquí un día la prueba, bajamos aquí a la Plaza Mayor y yo voy vestido con el uniforme de funcionario de prisiones y seguramente el 99% de la gente no sabría decir que es un uniforme de funcionario de prisiones. Si preguntásemos, me podrían decir cualquier profesión, bueno, pues que soy un oficinista, que trabajo en un banco, no sé, cualquier tipo de profesión menos funcionario de prisiones. Seguramente no acertaría.
La proporción, claro, esto se suma a que las bajas no se cubren, con lo cual ya no hay tres, hay dos cuando entran a este recinto que usted me ha dicho, y además que claro, no se rejuvenece la plantilla, es decir, cada vez las personas son más mayores y los reclusos, pues eso, ellos sí que va... Esta población se va nutriendo y, por lo tanto, ya son más jóvenes que la gente que tiene que estar pendiente de que cumplan a lo que se les ha castigado, que es a estar a la falta de libertad. Algo que también, verá, usted, esto se lo voy a decir porque lo encontré yo en las redes sociales de Radio Villarreal. la otra vez que vino, no llegamos a abordar las mejores laborales y económicas de los trabajadores de instituciones penitenciarias. Verá, nosotros lo abordamos así por encima, el hecho de que si merece la pena, sobre todo porque porque es un trabajo muy duro. Y en uno de los comentarios sí había alguien que apuntó que bueno, que tendríamos que haber abordado el tema económico, ¿vale? Y usted le pregunto ahora en este momento, ¿estas mejores laborales y económicas de los trabajadores de las instituciones penitenciarias prometidas son solo promesas?
Efectivamente, son solo promesas. Nosotros en CESID iniciamos un encierro hace 2 años, donde nos encerramos en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues un poco para reivindicar todas estas mejoras que hemos estado aquí explicando. Y por ejemplo, en el tema económico, el actual secretario general, pues bueno, nos hizo una propuesta en 3 tramos de subida salarial. Se levantó el encierro firmando un documento como que se aceptaban esos 3 tramos, y luego a los 4 o 5 días, bueno, pues dijo, donde dijo Diego, pues no apareció, se firmó el papel, pero bueno, Función Pública lo tiró para atrás, esa subida prometida, y entonces nos quedamos sin subida. Mientras tanto hemos visto, bueno, pues que los cuerpos de seguridad del Estado pues han tenido ahí sus mejoras. No somos ni más ni menos que ellos, pero bueno, yo desde aquí quiero decirle a la sociedad que somos un servicio esencial. Nosotros estamos custodiando a esa persona que la ha puesto en peligro a la sociedad. Nosotros estamos pues con ese delincuente pues que ha robado, que ha matado. Nosotros lo custodiamos 365 días del año durante muchos años y con unos medios escasos, y luego pues encima pues sufriendo amenazas y luego el desagravio económico.
En este caso lo que se quiere es que se equipare el salario, es decir, vamos a tener las subidas que tiene cualquier cuerpo de seguridad del Estado, porque nosotros también somos un cuerpo de seguridad del Estado.
Sí, la fórmula es sencilla, igual trabajo, igual salario, eso lo entendemos todos. Nosotros, bueno, pues los funcionarios tuvimos una pérdida de un 5% en la etapa de Zapatero y, bueno, pues no se ha recuperado. Ahora, pues bueno, están tramando una rebaja a una quita a los funcionarios y a los pensionistas. Creo que bueno que en principio que siempre pagamos los platos rotos los mismos.
En este caso, cuando es un empleo donde tiene que pasar unas oposiciones y además no es fácil de conseguir este empleo que luego resulta ser tan duro y con tan pocos medios, ¿no?
Efectivamente, siempre venimos un poco por vocación. En prisiones, con cualquier funcionario que hablas, prácticamente todos te van a decir que es que su padre era funcionario de prisiones, que tenía un primo, un amigo, y por ahí nos viene. Muchas veces le digo, hay cosas muy amargas, pero también hay cosas, bueno, pues en prisiones también me gustaría hablar de las cosas buenas que se hacen, y son muchas.
Claro, lo que pasa que en prisiones esto es a nivel personal y hacia adentro, y lo que la sociedad tiene que saber es lo que ustedes piden para poder desarrollar su trabajo.
Efectivamente, pues nosotros, por ejemplo, necesitamos medios, necesitamos formación. La formación, por ejemplo, en defensa personal, cuando hay 200 funcionarios que están haciendo labores de vigilancia en Castellón 2, no puede quedar reducida a cursos de una semana y para 14 personas. Nosotros, por ejemplo, estamos reivindicando también la creación de una escuela penitenciaria, igual que la policía tiene una escuela en Ávila. Durante 6 meses se están formando en todo tipo de disciplinas. A nosotros nos da una formación de un mes y medio para todo lo que nos enfrentamos. Muchas veces he dicho que somos funcionarios, somos juristas, somos educadores, somos pedagogos. Bueno, muchas veces, incluso un poco exagerando, hacemos las labores de padre y de madre aconsejando a los internos, y decir que bueno, pues que mis compañeros, la gran mayoría, pues tienen todos titulaciones universitarias. Somos el cuerpo que más preparado estamos.
Moisés Hernández, delegado del CESIF en el Centro Penitenciario de Castellón. Un triste día de la Merced.
Un triste día de la Merced. Esperemos que las cosas cambien y que las promesas de los políticos de uno y otro signo pues se tornen en realidades, y como digo yo las promesas las quiero ratificadas en las Cortes Generales.
Nunca mejor dicho. Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias.
las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 Oportunidades. Todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consola de Esquila Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla, que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964-53-11-14.
I ara tenim amb nosaltres l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, bon dia.
Molt bon dia.
Sap qui està cantant de fons, no?
Sí, bueno, el veurem esta nit així.
Ara.
Bueno, molt bon dia. Un problemeta ahí en el so. Sí, sí, clar, és un dels artistes que ens acompanyaran en este circuit o en este festival que hem ficat en marxa de Villarreal Alive per a intentar recolzar a la cultura i que ens doni un poquet d'il·lusió i demostrar que podem continuar convivint en el virus si li fiquem de la nostra part pues il·lusió, recursos, medides de seguretat i que en este tipus d'actes a dia d'avui no s'ha produït ningun tipus de contagi ni ningun brot, no? I per tant que la gent estiga tranquil·la, es coque malla.
Va estar també Malikian, que per cert va ser quasi un complet dels 400 persones que podien estar allí. No obstant i tot, jo m'he sorprès, i vostè sap que li ho ha dit quan ha entrat, perquè l'entrada era doblava el que val, per exemple, esta nit vore a Coquemalla.
Bueno, l'entrada era en 45 euros, esta nit val 10,90, quasi 20 euros. Estos preus són possibles també perquè des de l'Ajuntament hem subvencionat esta activitat per a fer-la possible. Hi ha molta gent darrere d'estos artistes, molt de bagatge, el so, els equipos, les cadires, tots els sistemes de seguretat en estos moments. Ha encarit encara més, no?, lo que és la producció d'un espectacle d'estos. I la veritat és que jo no m'he sorprès molt. Jo crec que Villarreal ho va demostrar també quan vam dur a Serrat o quan vam dur a Sara Varas a l'espectacle l'any passat en el Centre de Tecnificació Esportiva, ni s'aprova que estem fent i que este virus pues mos ha impactat un poquet i mos ha fet fer un parèntesis, no?, en algunes de les coses que teníem ja molt enfocades, no? En, per exemple, esta qüestió estàvem plantejant-nos i en això anem a intentar treballar l'any que ve, fer un festival més fijo que tinga nom Vila-real, en este festival, que no siga en estiu. Nosaltres no tenim playa, no tenim espais per a este tipus de festivals com l'Arenal o com el FIB de Benicàssim o el Rototom i tots estos que se fan en altres llocs que tenen l'espai adequat, però nosaltres podríem tindre a la tardor, cara a Nadal o en primavera, tenim que decidir un espectacle, o sea, perdón, un festival que poguera durar una o dos setmanes i que poguera tindre pues, artistes de renom, estic segur, perquè Vila-real no només atrau gent del poble, no? Vila-real és una ciutat que té una influència comarcal, de prestadora de serveis. En Vila-real vivim 51.000 persones, no arriba en estos moments empadronades, però cada dia coneixem i sabem, pels datos que tenim, que en Vila-real n'hi ha prop de 80.000 persones treballant i vivint. És a dir, la població de fet de la nostra ciutat, i això és un debat que tenim també permanent en les altres administracions quan ens tenen que donar subvencions o recursos, que no pensen que aquest autobús gratuït, que és únic que tenim en la ciutat, està gastant gent que va a l'hospital perquè ve d'un altre poble, perquè així està l'Hospital de la Plana, on treballen més de 1.000 persones, professionals sanitaris, que venen, molts d'ells inclús de València, agarren l'estació, van allí, infermeres, metges d'altres pobles de la província. Tenim l'agència tributària, que està allí per l'Avinguda França. Tenim l'edifici de la Seguretat Social, on se tramiten també pensions i se tramiten jubilacions. Tenim els juzgats, és a dir, la UNED, empreses internacionals molt potents, el Villarreal Club de Futbol, això és algo que la gent no sol mirar, però en un dia normal, antes del virus, quan la ciutat esportiva s'entrenava al 100%, pues estàvem parlant de que podien haver 1.000, 1.500 o 2.000 persones més, més tot el que suposa, no? Per tant, això és un poc la realitat i això és algo que tenim que aprofitar. Per tant, fer política, jo crec que estos 10 anys que venen de la Vila-real del 2030 tenen que estar enfocats cap ahí, en el moment en què el virus ja mos deixa respirar un poquet, en aquell foro Vila-real 2030 que tantes vegades he anunciat i que ara el meu company i alcalde d'Alcora, Samu Falomir, està cada dia parlant d'Alcora 2030, vam parlar molt d'este tema, saben que ho duem en el programa electoral, que ja ho vam comentar fa un any, que el virus mos ha fet parar-lo un poquet, però bueno, nosaltres estem i m'alegre que els companys de pobles dels voltants també ens miren un poquet com a exemple. Ho parlàvem l'altre dia allà en Albocàsser de la manera de treballar en plans estratègics i d'intentar crear entre tots un projecte de ciutat que puguem anar de la mà i si és possible, evidentment, i és el que tenim que treballar juntant-nos en pobles del costat, millor, perquè junts serem més forts per a competir en el món. I segur que en aquest espectacle d'Ara Malikian, perquè si no m'ho va dir el regidor Diego Vila, n'hi havia molta gent de Castelló, d'Onda també i d'altres pobles. Pues aquesta visió més global, més internacional, és la que en aquests moments tenim que pegar i se salta en Vila-real.
Demà tindrem, el dissabte tindrem a Maldita Nerea, també divendres 25 a Maldita Nerea. Tot això, pues, la gent contenta, il·lusionar. No hi ha hagut crítiques o hi ha hagut poques crítiques per lo que fa als concerts, però bueno, ve la plaça portàtil i ahí ha vingut el lío, no?
Sí, alcalde? Sí, clar, i te dona a reflexionar molt, no? Jo aquests últims dies estic pegant-li moltes voltes al cap de les coses que veig per les xarxes socials, els insults que se m'estan proferint per alguna gent, amenaces, seràs el responsable de lo que passe i tal... Però és curiós, no? És a dir, quan...
Però si tenim tres concerts, és a dir, estem tenint tots els caps de setmana, a ser Vila-real, tenim bandes que actuen, hem tingut eventos durant tot l'estiu, i no hi ha hagut ningú brot, ningú. I si haverà hagut, així vostè sap que en la ràdio ho haurem dit, no hi ha hagut ningú. No diuen res d'aquests concerts i el fan responsable perquè és una plaça de bous.
No ho dude, ese es el gran problema de la societat actual, no? Alguns que s'omplin la boca de tolerància, de respecte a les idees des de més, de la democràcia. L'única manera que tenen de sobreviure en el món polític actual, tan dispers, tan ràpid tot, no? És el de intentar buscar espais quan la gent està despista per a intentar imposar les seues idees. Bé siga moltes vegades algunes minories intentant ser les pinces de governs en alguns llocs i intentant evitar que pues, la majoria i el que la democràcia ha votat puga ser una realitat, o bé siga moltes vegades utilitzant, i això és el que més he lamentat, no? Perquè jo no ho havia viscut mai, el que estem vivint en aquests moments, aprofitar una crisi sanitària com esta, tan dura, en la que ramaders d'esta província han tingut que matar 2.000 durant el matadero, 2.000 animalets, perquè n'hi ha molta gent que que és molt simpàtica a l'hora de defensar i n'hi ha molta gent que té molt bona voluntat en tot això, de l'amor als animalets, del cuidado, però després que es cuiden altres, no? Uh-huh. És a dir, i hem sigut capaços d'algun partit polític pues de excluir de les ajudes públiques de la Generalitat, per exemple, als ramaders taurins de bou brau. Si es cries per a la carn, no, però si es cries per a pues, exhibir-los, torejar-los i complir en aquesta tradició que representa i suposa 300 milions d'euros, com deia Negroles, a l'economia de la Comunitat Valenciana en els més de 2.000 festejos que se feien abans del Covid en la comunitat, especialment en la província de Castelló, pues, aleshores ja no toca, no? I això és molt greu.
Sí, quan va vindre Diego Vila, el seu regidor, el regidor de festes, jo li vaig preguntar ja fa algun temps, quan va eixir el decret o quan va eixir la normativa per a poder muntar aquestes places de bous portàtils, li vaig preguntar si ne muntarien, i ell em va dir, de moment no ha vingut ningú. És a dir, això farà un mes i mig aproximadament. I quan va tornar l'altra vegada li vaig dir que com havien plegat, pues, bueno, pues perquè ha vingut un empresari i ens ha fet aquesta oferta i hem pensat, bueno, és un altre motor econòmic, és una altra forma també de manejar l'economia i de, a més, donar treball per a aquesta gent que ha tingut problemes. No ha hagut ninguna altra intencionalitat.
No, però és que, a més, n'hi ha una qüestió que és molt evident, és a dir, es tracta de fer un projecte per a tots i per a totes, integrador, és a dir, i no utilitzar les teues manies, la teua ideologia per a imposar-te, especialment en un moment tan difícil com este. Tant de dret en la llei en la mà, jo he col·laborat a fer aquesta llei, que durant tota aquesta pandèmia hem tingut que habilitar legislacions sectorials distintes i n'hi havia tot un debat respecte a... que és curiós que n'hi haguera, no? Respecte a si els bous també eren una activitat cultural, no ho eren, i tenien dret els empresaris taurins i tot el món que viu del món del bou a poder tindre els mateixos drets en els mateixos requisits de seguretat, de protecció, de protocols Covid, de tot això, que el resto d'espectacles culturals i tot això, i bueno, la Generalitat no va tindre dudes. I el president de la Generalitat i el secretari autonòmic José María Ángel me van convidar a que participara en la redacció d'aquest decret, i jo he sigut part d'aquest equip col·laborador que ha redactat aquest decret que permetia als bous en una sèrie de mesures. Si jo he sigut un referent en això, com a alcalde en una tradició potent en la nostra ciutat dels bous, però també com a jurista i com a expert també un poc en aquesta matèria que la conec, especialment per la meva afició i per la meva professió, pues lo que no tenia sentit és que després no intentàrem d'alguna manera canalitzar si n'hi havia alguna iniciativa privada que en tot el dret del món, com tot empresari, tenia dret a demanar-nos muntar això, però com el que mos ha demanat muntar lo dels dinosaurios per als xiquets, no? O el que mos ha demanat muntar lo dels cotxes l'altre dia que van fer en el Carrefour, els cotxes locos isos que fan l'exhibició, o la fira d'atraccions que ficarem també cara a Nadal, o... Bueno, és que pues... nosaltres no som... L'Ajuntament de Vila-real no és meu. Ni de les meues manies ni del meu odi. L'Ajuntament de Vila-real és de tots, i aleshores si se complís la llei i tot està en ordre, no sóc ningú per a no permetir això.
Nosaltres li preguntàvem al regidor quin cost tindria per a l'Ajuntament, i ell va dir, en principi no té ningú cost, és una oferta que ens fan, se munta el solar al carrer Cardenal Tarancón, o se munta el circ, també la fira, i a no ser que l'empresari ens cedisca un dia per a nosaltres fer un acte.
Bueno, això és el que està pactat. Des del primer moment se va parlar en els clubs taurins de la ciutat, en la comissió del bou, en la junta de festes, si volien implicar-se en aquesta qüestió. Ells finalment ens han dit que claro que sí, que algun dia farem aixina en homenatge al poble i els nostres colles d'emboladors pues, podran embolar i farem... Però jo sí que li tinc que dir, i no és per desautoritzar al regidor, però jo també li vaig dir al regidor des del primer dia que no n'hi haguera ningun tipus de complejo, i no va haver ningun tipus de complejo si l'Ajuntament de Vila-real, a l'empresari que ha apostat, que ha muntat aquesta plaça, en totes les crítiques damunt de la taula, en tots els impediments que s'han tingut, que s'estan ficant, no? per alguns llocs, etc. Està ahí. Ajuda els ramaders de la província que van a vindre, Germán, vindrà Machancoses també, el president dels ramaders de la Comunitat Valenciana el diumenge, el dissabte estarà així la Federació de Bous al carrer. És a dir, si mos hem convertit en un referent d'això per a intentar lluitar per a que el virus no siga l'excusa d'alguns radicals per acabar en algo que no els agrada, i ho dic ben claret, pues l'Ajuntament de Vila-real clar que aportarà econòmicament si pot fer algun patrocini o alguna cosa, si té que equilibrar els gastos d'esta empresa. I ho dic públicament sense ningú tipus de problema, pues igual que li hem aportat a l'organitzadora dels espectacles culturals, igual que li hem aportat, si fa falta, li aportarem als ferians, que ja ho estem pactant en ells i ho anunciarem, perquè també hi ha una associació de ferians d'atraccions així en el poble de Vila-real, que també mengen cada dia, no? I si tenim que ficar diners, pues es ficarem i evidentment repartirem aquestes entrades en les famílies més vulnerables o al comerç per a estimular la compra en el comerç local. Estem per a dinamitzar l'economia i estem per a lluitar, Susana, contra el virus, però el virus pot fer molt de mal i és el que més veiem ràpid, no? Perquè els efectes són immediatos. Però així n'hi ha que tindre ara i ser capaç de ficar o de fer una vista de pardal i d'elevar-se. Perquè el virus, els efectes que produeix són immediatos i es veiem ràpid. Però els efectes que produeix la ruïna, la pobresa i tot el que ens pot vindre, si no som capaços d'equilibrar les dues coses, això qui els veu? I totes les decisions que prenguem ara seran decisions que, si les prenem almenys ben preses o en intel·ligència i en ganes de treballar, possiblement evitem molts efectes perjudicials que puguen haver després. Si desapareixen totes les ramaderies de bous braus d'esta província, no sé qui les crearà després. Ferros que han tardat anys en poder estar ahí, finques transformades, tota una manera de criar artística al bou brau. N'hi ha tota una cultura darrere de tot això que evidentment no se pot permetir que en estos moments desaparega.
Per lo que me deia de lo del virus, de llevar ixes, que no s'aprofiten del virus per a imposar ixes postures radicals, ara resulta que sí, decidissin fer el dia de les penyes, a on l'Ajuntament pagarà els animals i la seguretat, i ja és públic, i vostè ho ha dit, sense ningú complejo, però volen fer-lo el 9 d'octubre.
Bé, no n'hi ha cap problema, quan faci falta. Està bé, és el dia del País Valencià, és un bon dia, i bueno, pues serà una bona manera de celebrar també una de les tradicions valencianes que està molt arraigada, no? Encara que alguns vulguin acabar en ella, o encara que hagin tingut discursos permanents pues, contradictoris.
La decisió del 9 d'octubre és una decisió que decidís les penyes, el conjunt de la societat. Com se decidís ixe dia?
Dialogant, com tot lo que fem. Sí?
Com tot lo que fem, sí, continuo.
Dialogant com tot lo que fem en l'Ajuntament, no? És a dir, nosaltres parlant, vam veure quin era el millor moment per a poder ficar en marxa aquesta activitat, vam considerar que era un dia festiu, un dia que podíem omplir-lo també d'aquesta manera i, evidentment, vindrà qui voldrà, no anem a obligar a ningú.
L'aforo serà? L'aforo serà...
Bé, i aquest tema de l'aforo vull aclarir-lo també perquè possiblement se plantegen un poc de polèmica al respecte. Nosaltres, si se supera les 400 persones en els espectacles, n'hi ha que demanar permís i té que autoritzar la conselleria. Hem tingut una setmana un poc delicada en este tema de les autoritzacions perquè com el tema de la pandèmia està viva i per tant va produint-se canvis a raó de quan n'hi ha datos d'una manera o d'una altra, conselleria perfectament, i ha passat per exemple en Sagunt en escena, que va passar aquest estiu, li va autoritzar hasta 800 i després resulta que el dia següent van desautoritzar en un escrit i van dir que pues, perquè s'havien produït unes PCR i s'havien detectat alguns casos més en Sagunt, que per precaució sanitària des de conselleria pues, no autoritzaven que foren més de 400. Nosaltres, i vull ser totalment transparent i no vull enganyar a ningú, hem estat treballant tota la setmana en aquesta qüestió i hem obtès tres autoritzacions distintes de sanitat. Tres distintes. Perquè, bueno, pues el tema ha anat evolucionant i no vull que s'alarme ningú, per si algú aquestes qüestions es fica damunt de la taula en alarmisme, pues bueno, n'hi ha una sèrie de medides a l'hora de decidir quin tipus de risc n'hi ha en el tema del Covid. I bueno, pues nosaltres sabem que hem tingut en estos moments un problema puntual en la residència Domus, d'ací de Vila-real, i sa residència està dins del terme de Vila-real.
Per tant, compta com a ciutadans clar, i a nosaltres el baix al ratio de clar, gent que podem tindre.
Clar, i aleshores mos puja un poc el risc en este sentit. Aleshores, bueno, pues parlant en conselleria, en un diàleg permanent i tal, al final, el que hem optat, donat que s'ha produït així en la residència SO, que no mos té el per què assustar des del punt de vista, estic permanentment en contacte amb el seu director.
Sí, a nosaltres ens passa les dades també, val, i les tenim actualitzades.
En Vicentena, en absoluta transparència, en el gerent de l'hospital, bueno, pues van haver dos persones que malauradament, i des d'ací el meu condol a les seues famílies majors, van faltar este cap de setmana, n'hi han més positius que evolucionen de moment favorablement, i és esperem que tot vagi millor i tal, però bueno, se sap que la residència evidentment està controlada, no és una cosa que tinga contacte la residència en la societat i en el carrer de forma permanent. Fora de lo que és la residència tenim el número de casos normal, com té Castelló, com té Burriana, com té una ciutat mitja com esta. Però donat això, pues bueno, se va haver un diàleg ahir en conselleria a última hora, ho faig públic avui, i finalment vam decidir, i ells també estaven un poc preocupats, i al final, per a l'hora d'utilitzar els criteris, pues volen ser estrictes. Vaig tindre molt de contacte amb Isaura Navarro, la secretària autonòmica de Salut Pública, de Sanitat, i en la directora general de Salut Pública, i finalment vam decidir que anàvem a anar a 400. Uh-huh. Val? Ja per responsabilitat i per prudència, per a que se veja també. I anem a veure com se dona l'acte en 400, farem tranquil·lament l'acte que avui, en breve, autoritzarà la Conselleria de Justícia, jo ja he fet els papeleos de l'Ajuntament que tinc que fer, i li anem a limitar a l'empresa a 400, val? Perquè ho sàpiga la gent. A partir d'ahí, la plaça ve per estar muntada un mes, claro, o inclús dos mesos. Hem estat plantejant que en un moment determinat la deixarem més temps. Si tot això evoluciona millor, anirem ascendint com en Burriana ara ha passat, i si finalment després, algun dia, decidim demanar permís ja per 800 perquè n'hi ha gent que ve, perquè n'hi ha, pues, perquè està tenint èxit, pues, evidentment, sense cap tipus de problema ho ampliarem, no? Però anem a començar en els 400, que crec que és la millor decisió que podem prendre.
Tenint 800, teníem 700 en grada i 100 dins. Sí. En este cas seran 400 que s'hi tenen que partir entre les grada i gent que estiga al
sí, ruedo. Sí, estem parlant d'alrededor d'unes 350 persones en grada i unes 50 baix, torejant, que solen ser, evidentment, tenen que anar en mascarilla en tot el sistema que està establert, però que normalment no vaig ir com se vol a torejar. Pues n'hi ha gent aficionada, retallador, gent que tal, pues que en els clubs taurinos i tot això s'organitzaran per a que siguen ells i que mantinguen aquesta afició i que d'alguna manera pues, continuen també els animals, que és el que els ramaders volien, que també els animals s'entrenen, que se menegen, perquè això també és bo per a la salut d'aquests animals.
Vostè sap que serà punt de referència, que estarà tot el món pendent de lo que passa si a la ciutat de Vila-real per a seguir empuntant aquestes places portàtils, ho sap?
Sí, perquè l'experiència de Vinaròs o de Cabanes, que jo felicite així d'aquest estiu, han sigut coses més xicotetes, en un càmping, en Cabanes, tal, la plaça forta és la de Vila-real, no? I és la primera de tota la comunitat valenciana i, evidentment, pues anem a ser referents en això. Per alguns serem uns bèsties, per aquells que definissin els bous com un delicte, que és algo que haurien de plantejar-se, perquè quan li acuses a algú de fer un delicte el pots estar injuriant, i jo, quan defenso aquesta afició, com l'ha defensada sempre, en tota la normativa damunt de la taula, intentant ficar tota la nostra part per a protegir els animals, que jo crec que hem fet en Vila-real, hem sigut un referent en tot això i tal. El que no se pot tolerar és coses que escoltem així, inclús un director general del govern l'altre dia en esta província, no?, dient que el maltracte animal i tot el maltracte animal que és un delicte i que els bous són un maltracte animal i que és un delicte, bueno, pues que se'n vaig a la fiscalia i ho denuncio, no? És una activitat legal, ell mateix ho reconeixia, protegida, a més, des del punt de vista cultural, i a mi, torne a dir-ho, no? Me pareix lamentable que en un moment com este jo respecte absolutament aquell que no vol anar, respecte absolutament aquell que no li parega bé, respecte absolutament les idees de qui pense que és una activitat que, pues, que no se deuria de fer, ho respecte tot en democràcia, però vostè sap, i és el que tenen que saber alguns, que pareix que de vegades s'olviden i aprofiten la crisi per això, esta situació tan difícil, que això ho solucionen les urnes i les eleccions. Jo crec que en Vila-real no ens hem amagat mai de defensar esta tradició, vale? I continuarem fent-ho perquè pensem que no fem ningú mal a ningú i que és una activitat que és nostra i que n'hi ha que anar modernitzant-la i millorant-la, i evidentment hem evitat i hem llevat moltes pràctiques que eren molt bèsties en el passat, no? I jo sóc el primer que m'he ficat seriós en tot això i he multat com a alcalde i tal, activitats, les típiques canyes que punxàvem i que fem, totes aquestes barbaritats s'han anat llevant, però avui, pues, qualsevol altra activitat humana en la qual els animals s'utilitzen, però evidentment se tenen que utilitzar en sensibilitat, no? També tenim els animals domèstics en casa contra la seva voluntat i això pareix que no n'hi ha cap tipus de problema, no? I se castren i s'esterilitzen i se tenen dins d'un pis tancat tot el dia i, bueno, pues, no vull entrar en un debat d'estos perquè sap lo complicat que és, i crec que no me toca a mi en estos moments, no? Encara que sap que no refugis mai, no?, de debatir aquestes coses, però que me pareix que és important dir-li a la gent aquestes coses. Ara estem en el tiro i arrastre també, el debat, i
però en el tiro i rastre, igual que en els concerts i tot, no n'hi ha hagut tanta polèmica. Aquesta polèmica s'ha alçat més sobre la plaça de bus. Cal dir també que n'hi ha en tot moment en mascareta, inclús torejant en mascareta, i que no es podrà fumar.
No es podrà fumar ni es podrà beure. O sea, queda prohibit en l'autorització i això serà aixina, ni haurà, no n'hi ha bar, no n'hi ha tal, per a evitar aquestes situacions. Són espectacles que duraran com a màxim 2 hores, se faran a les 6 de l'esprà i seran a 10 euros les entrades, lo que sigui, crec que ja n'hi han venudes prou, 300 i pic, o sea, està tenint èxit, val? I després es veus en volais per la nit, evidentment no són es veus en volais com se fan així, en la vila i tal, són en boletes molt xicotetes, en les que s'apaga molt ràpid, o sea, tot adaptat a una plaça portàtil. Jo crec que és que això no n'hi ha res inventat, o sea, no n'hi ha res que n'hi hagi que inventar, ja està inventat.
Per el que fa a nosaltres, com que som un mitjà de comunicació, li dono l'enhorabona per el que ha firmat en Apunt per a que donarà a conèixer en els esdeveniments culturals. Me pareix que és molt bona iniciativa. Li ha costat molt arribar a signar este conveni? És a dir, la gent pensa que és fàcil aquestes coses.
No. No és gens fàcil i, a més, és un inici. A mi m'agradaria que tot això...
Que quan vegin en tota la comunitat valenciana les coses que se fan així a Vila-real i que jo suposo que haurà tingut que buscar en l'agenda molts números de telèfon de moltes persones, que al final té que demanar favors. Té que dir la veritat.
Ja, però demanar-li favor en algo legal a qui administres diners públics no és un favor. Per tant, nosaltres paguem i la tele valenciana també. I no la paguem, i és una reflexió que els feia moltes vegades a responsables, no la paguem perquè vinguin només així quan tenim una desgràcia.
Quantes voltes
quan tenim una desgràcia?
No. Quantes, nosaltres ja sé que venen, sobretot, jo estic pensant en la plaça de Bous, que això portarà cola.
No, ja, però jo els he tingut així en la legionela, quan no tenen aquell problema, els he tingut així quan se va ofegar aquell xaval en el riu i tal, i està molt bé totes aquestes coses, però a més de tot això que passa, que és important que la gent ho sàpia, no? Successos i tal, Vila-real té una capacitat cultural d'internacionalització, d'innovació, de modernitat, que mos agradaria que també la traguem.
Quantes
no?
voltes ha demanat signar este conveni? Quan li ha costat?
M'ha costat molt de temps. Jo duc 9 anys en l'alcaldia de Vila-real, complirem 10 anys l'any que ve. Evidentment vam tindre uns anys que allò va ser un desastre, lo de Canal 9, en una ruïna tremenda, va desaparèixer la tele, la van regenerar ara fa molt poquet, no? dos o tres anys, però a partir d'ahí, pues, la veritat és que jo crec que podem aportar, és que ja no és un favor, és que el favor li l'anem a fer nosaltres, els valencians i valencianes.
Jo sabia que anava a dir-me això, perquè clar, quan veig en el Real Jazz... Vila-real en dansa, el Fit Carrer, la Quima Vere...
Lo de la Quima Vere, que és una de les coses que jo crec que ha fet convèncer també un poc a alguns responsables d'allí, de València i tal, és que, clar, quan vaig dur algun responsable així i l'any justet que tenia que vindre el president Puig, que havíem quedat per a sopar així, vore-ho i tal, perquè li ho vaig ensenyar en uns vídeos i se va quedar al·lucinat, i me va preguntar ell, perquè va dir, mira, m'han dit que ha anat una persona a vore això allà, en uns tenors internacionals, en 300 músics, en dansa, en tal, o la passió de Jesucrist, una cosa tan arrelada a la nostra tradició, no?, cristiana i tal, però i també festa d'interès turístic provincial, que és la nostra Setmana Santa, i la capacitat d'atraure gent en aquest moment que ve molta gent, venia, no?, ara en tota aquesta situació, però tenim que tornar a intentar buscar aquesta normalitat, molta gent que venia a Benicàssim o a les playes per així a passar aquestes setmanes de Setmana Santa, que nosaltres en dijous tinguérem una representació en tot un abanico cultural brutal damunt de la taula que val un dineral. El que vostè ha dit antes de Malikian és un senyor que és un crack en un violí i en un equip darrere. Hi ha 300 persones ensaiant i fent música i fent art, fent dansa, fent teatre, fent música, fent cant, fent llums, mapping, projectant-les en les noves tecnologies. És un compendi de tot el que és possible fer, no?, en la creativitat i en la tecnologia, i en una sensibilitat al fet de la passió de Jesucrist, que perfectament pot ser molt, molt interessant per a amples espectres, no?, des del creient i catòlic fins al que li agrada la cultura i que senzillament va a veure una obra d'art, Per tant, jo crec que té una potència brutal, no? I que millor que s'institucionalitzara que la Quima Vere fora el que se vera en a punt tots els dijous o sant, a aquestes hores en directe, en la Comunitat Valenciana, no? I, bueno, pues hem estat treballant en tot això, pues, i espere
claro, lo que,
diem, això al final...
Lo que diem, i a mi me dice que diga jo el que sempre pues, se queda a vostè és, Maria, és cierto, és cert, no? No mai pega a puntar sense fil. Me va alegrar molt, quan vaig sentir-lo el convenista, molt orgullosa de que això és el que ha portat a terme, i de veritat, jo li dono la meua enhorabona personal, i jo suposo que hi ha gent que està sentint-nos en aquest moment, també li la donarà. Per cert, estan des dels Estats Units sentint-nos, des d'Alemanya, des de... Bueno, això, que el convidem a que vegi la Quima Vere, no? Està, que és
clar que
un,
sí, no, de veritat que és un espectacle event. Brutal, el director Alfredo Sanz, en tot l'equip que ha fet ahí, que és espectacular, i que són d'aquestes coses que hem anat sembrant i hem anat creant, però no l'Ajuntament ni l'alcalde ni tal, una societat civil, un poble que té un talent brutal, però a més, sobretot una cosa, i això sí que vull ressaltar-lo, i quan no el tenim, el busquem. Com feia el senyor Soriano en la ceràmica, com feia... I això és esa manera de ser emprendedora de Vila-real. Quan no el tenim, pues nos aliem i el
clar,
busquem.
Clar.
I això és este nou salt que tenim que pegar en este 2030 per aprofitar tots els projectes europeus que van a vindre.
Cuidado, que serà l'alcalde de l'Alcora i Samu, que jo sé que...
Però no, que parli totes les dies en ell, estic encantat.
No, però que jo sé que és un seguidor i que després ho aplicava, perquè més enllà de que mos vegem ara en el micro, estem parlant així al públic, vostè sap que jo he vist com Samuel, que avui és alcalde de l'Alcora, ha estat sempre sentat en la seva escola, ho sé.
No, bueno, però
jo soc conscient, jo soc testi.
Sí, però jo no me sent mestre de ningú, no?
Bueno, però
lo
jo
que
he
passa
vist.
Que Samu és una persona, i ho dic clarament, en el que ell ho diu, escolta, al final l'experiència és un grau, no? I si has estat uns anys i has tingut èxit, per què tenim que copiar lo que no ha tingut èxit? Pues està bé. Jo no sé si tot lo que fem en estos moments continuem fent lo mateix. No crec que tinguem que fer lo mateix de lo que hem fet. I això és el debat que tenim nosaltres, i l'any que ve, el 2021, serà un any fonamental, ara la prioritat és el virus, per a fer un balanç dels 10 anys de govern, dels 10 anys del canvi en Vila-real, de què mantenim, de què no mantenim, de què és el que tenim que generar de nou, que ja estem treballant en moltes coses, per a aquest reimpuls que necessitem per a aquesta dècada del 2020 al 2030, no? I això és el que tenim que ser capaços de fer, i ja li dic, jo estic molt il·lusionat en aquest sentit, davant d'aquesta situació tan difícil que estem passant, perquè no tinc dubtes, jo ho veig, no?, que la capacitat que té aquesta ciutat de reinventar-se, com ha tingut durant tota la seva història, només necessita que ahir n'hi hagi algú que no moleste. Que no moleste, ahir, en cada vila. Només necessiten això. Que no moleste, que canalitze l'energia,
sí,
que siga
sí.
Capaç d'il·lusionar-los, de que no es desmoralitze, de que no els plante cara davant de les seues odis, com he dit, de les seues manies, de la seua ideologia radical. Només això, poc de moderació, tranquil·litat. Jo n'hi ha coses que no m'agraden, i les recolze, i vaig, inclús si fa falta. I n'hi ha coses que personalment no m'agraden. Però no en la vida intentaria utilitzar el meu càrrec públic i el pressupost de tots per acabar en elles. Això no ho faria. Pues algú tindrà que fer aquestes reflexions. Jo sé que molts viuen de tot això, no? I que en aquest xicotet sector que se creen anti-Bous, alguns partits que s'han transformat ara en anti-taurins, anti-clericals, anti-espanyols, pues anti, acabes pues tenint problemes, no? I jo lamente, perquè si en vez de anti són pro, entonces respectes a les idees de cada un sempre avancem. Perquè igual en un tono diferent, i en menys radicalisme, aconseguissin millorar lo de més i anar en una transició i en un camí per anar fent la societat un poc més justa.
Alcalde José Benlloc, alcalde de Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací i espero que no tarde en tornar a contar-nos coses.
Moltes gràcies a vostès, i jo vull animar a la gent a que trobem aquest equilibri entre el virus i la convivència que tenim que fer en ell. Això no va passar en dos dies. Ara la gent ja va assumint, no? Ja ho està assumint. Igual que en la gripe convivim, però ja tenim vacunes i molta gent ja no l'agarra i tal i qual, conviurem en el virus. El virus no el matarem. El virus el vencerem en el talent humà. I per tant, ara tenim que anar canviant aquest xip i aquesta cultura, perquè si al final el virus logra que alguns s'imposen en aquestes actituds radicals o que l'economia acabe desfeta, en què paguem la investigació científica, en què paguem les ajudes de CERTE, en què paguem els autònoms, en què paguem els paros, en què paguem, pues, en els impostos, i els impostos que es paga? La gent. I la gent com pot pagar impostos? Si treballa. Si no treballa, n'hi ha que pagar-li dels impostos ajudes. Per tant, és una pescadilla que se muerde la cola per a tots aquells que en les reis veus que ara no toca, esteu locos, n'hi ha que parar-ho tot, lo primer és la salut. Clar que sí, però algú pensa que l'alcalde de Villarra no li preocupa la salut, però li preocupa la salut d'ara i del futur. I si no n'hi ha recursos, no pot haver salut. I la salut se garantitza en recursos públics que tenen que pagar cobrir-se els impostos. I això, per tant, aquest equilibri és el que tenim que lograr entre tots. I crec que hem demostrat, i vostè ho ha dit també abans, tot el que hem fet fins ara, vam ser els primers que vam fer una missa a l'aire lliure en la festa de l'Espiga, en el Termet. 300 i pico persones en un debat, si se podien fer, si no, encara en plena desescalada. En aquest estiu no va haver cap problema. Per tant, el que sabem és que en mascarilla, en protocolos i tal, podem conviure en el virus. I el que ho logre entendre i convisca en el virus estarà preparat quan passe per a poder avançar més ràpid i recuperar-se econòmicament. I el que no ho entenga i tinga por i no faci res i tal i qual, pues anirà amb un topo les darrere. Jo no tinc dudes d'això. I per tant, per això assumisc alguns riscos.
Alcalde,
i me consten, ja veureu.
Estan els nostres companys d'Esport ja hi esperant per entrar. Molt bon dia, moltes gràcies per haver estat ací.
Molt bon dia i moltes gràcies a vostès.
Maria, se'ns acaba del temps.
Com sempre, malauradament, jo estaria ací tot el dia.
Demà més i millor, a les 12, en tots vostès.
Com sempre.
I ara entra el nostre company Javi Mata.
Com sempre.
Com sempre, també.
Que dure.
Com sempre. Que bo.
No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas. Pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Estás a la 92.2 FM.